estem aquí quedant bé per Twitter. Benvingudes i benvinguts a Mossega la Poma, un programa d'emergència, perquè no hi ha en Tomàs, en Magma està fotut, estem gravant en hores intempestives, però el nostre amic del programa i estimat amic personal, en Dani Amo, el tenim aquí. Què tal, Dani?
Bon dia, molt bé. Doncs mira, acabant setmana d'exàmens, corregint coses i fent mossega, tu.
Avui el Mossega la Poma serà més bé com un This Week in Google, no? Perquè el tema de la setmana ha sigut a l'ostion que s'ha fotut Google, una relliscada tremenda, i sí, han rebut un cop de puny al fetge, jo que els dic una mica fotut, un cop al fetge per part de Microsoft. Que d'això. Fem una cosa. Mira, avui no llançarem falques, eh? Ficaré la que falca de Byte Right en algun moment, però donat, com que és un programa d'emergència, no llançarem d'això. Llavors fem un mossega la poma d'estil minuts mosseguis. Llavors, a veure, què ha passat? Ho expliques tu, Dani, explica tu el que ha passat. El que anava a passar ahir, aquesta setmana passava tot, el CEO s'acabava.
El CEO s'acaba, el món s'acaba, la gent en educació està en pànic, altra gent està flipant. No sé, jo el que he vist és que hi ha hagut un trasbàs d'estocs entre el que hi havia a Google i el que hi havia a Microsoft. Escolta, estàs fent servir IA per gravar això? Sí, oi?
Sí, veient
els ulls d'en Marc, que estan aquí com clavats, i, hòstia, dic, a més, no tens el croma, o sigui, no tens el
no,
fons.
No, el croma també és... ho vam parlar l'altre dia en el mossega la poma. El croma també és IA, i la càmera també és IA. No estic fent servir el noise reduction i l'anti-eco perquè no ho cal. Mm-hmm. No cal, però sí, ja ho tinc posat per defecte. Ara totes les videoconferències les faig des que tinc la màquina de les videoconferències. Mm-hmm. I ja està bé.
Molt bé. El que ha passat bàsicament, no? I com a resum, és que Microsoft va fotre un cop de taula, no? amb els temes d'OpenIA, ChatGPT, GPT, Bing i Edge. I després va sortir darrere corre-corrents Google i la va haver ja perdíssima en la presentació que va fer en viu i en directe, no?
Sí.
Microsoft va dir, deixa'm-ho fer a portes tancades perquè si passa alguna cosa potser que ho pugui amagar, no? I Google va dir, com
Microsoft ja té, Microsoft ja tenia experiència. Recordem que en Bill Gates li va sortir una pantalla, un blue screen of death, en mitja demo.
Sí, sí.
I pantalla blava, davant de... I a més, amb gran escenari, amb llums i tal. Pantalla blava, o sigui, no és la primera vegada que els hi passa alguna cosa així, amb la qual cosa diuen, escolta, no fotem el tonto.
Correcte.
No fotem el tonto.
Però Google va anar de listo i va pillar, és a dir, la noia que hi havia allà presentant no trobava el mòbil, que això va ser espantós, pobreta.
Enganyat diu que semblava una presentació de la sèrie The Office.
Sí.
Més que una presentació, o sigui, a veure, a Mossega la Poma estem acostumats als keynotes d'Apple, que són superpolits, amb aquelles trampes impecables, amb els discursos pensats, les demos que funcionen al mil·límetre, allò super, 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 això. De fet, en algun llibre s'explica, doncs, que quan es va fer la presentació de l'iPhone, l'Steve Jobs tenia, diguéssim, com un guió de coses que podia fer amb l'iPhone, i si se sortia d'allà es penjava. Vale? Però l'Steve Jobs tenia els passos pas a pas totes les coses que podia fer. Vale? I ho tenia tot clavat, és a dir, ho assagen. I llavors Google fa una cagada. Però llavors, a veure, a mi m'agradaria analitzar una miqueta què és el que li passa a Google i per què actua com està passant. O sigui, perquè, a veure, la tecnologia del transformador, que és al final el que hi ha ficat a dintre del ChatGPT i tot això, tot i que els de ChatGPT, amb el GPT-3 hi ha una innovació específica del mecanisme d'entrenament que optimitza, però igualment està publicat i els de Google ja també ho tenen. O sigui, perquè en aquest cas el problema és que aquests algoritmes, els algoritmes són gairebé públics i el que no és públic del tot són els conjunts de dades. La propietat intel·lectual són els conjunts de dades. Però, bueno, llavors Google té el transformador, té el Lambda, fa un any o dos va sortir aquell enginyer de Google que deia que era un ésser viu i que li volia buscar un advocat i que tenia ànima i d'això. I dic, tio, vale, fumat alguna cosa, t'has fumat massa, fora, el foten al carrer i tal. Però llavors, Google té un trasto molt potent. GPT-like no l'hem vist funcionar perquè sempre l'han tingut tancat. Llavors, el problema que hi ha aquí és una cosa que les empreses, al final, tenen una cultura, tenen una missió, tenen una visió i tenen una estructura. Llavors, Google, la seva missió és molt clara, és organitzar i fer accessible tota la informació de l'univers. Em sembla que era alguna cosa així. I al final, això com ho fa? És a dir, és una empresa de cerca i més del 80% dels seus diners els treu de la cerca, i quan van treure Gmail va ser perquè volien fer més cerca i ensenyar més anuncis i tindre més dades per la cerca. Com van treure Android va ser per poder tindre la cerca incorporada a dintre i ensenyar anuncis allà dintre. I tot el que fan, mapes i fotos i lents i tot, és cerca, cerca, cerca i cerca. I tens el 80% de la cerca. Llavors, clar, el problema està en que la cerca no és una pregunta. És a dir, quan tu vas a una biblioteca, busques per un llibre i la resposta la tens al llibre. Però tu no vas a la biblioteca perquè vulguis fer una cerca. Tu vols respondre una pregunta. La proposta de valor d'eines com ChatGPT és que et resolen la pregunta sense fer la cerca. Et fan de becari.
Correcte.
El ChatGPT és el becari. Llavors, el problema que hi ha és el curtcircuit aquest. Si la cerca no és necessària, l'anunci és irrelevant. Perquè, o sigui, me'l fiquis o no me'l fiquis a la pantalla, si ja m'has donat la resposta a la pregunta que jo he fet, jo estic absolutament interessat en la resposta a la pregunta. Si tinc que fer una tasca entremig, una tasca entremig que és fer la cerca, ja entro en la procrastinació i puc procrastinar, i quan pico el teu anunci estic procrastinant. Mm-hmm. Però quan tu me'n... Digues, sí. Digues.
I això té certes connotacions bones i dolentes, no? Per una et fan la feina, amb la qual cosa doncs ja ho tens, no? Per altra, qui diu que la informació que et surti allà és la que hauries...
No? Aquí obres un meló, eh? O sigui, aquí obres un meló.
I qui l'està pagant, no? Aquestes aplicacions, per exemple...
No, quina és aquesta informació, el tema de la transparència, d'on ve aquesta informació, qui s'entrena, quantes versions de la realitat hi ha...
Google ho té molt clar. És a dir, i evidentment és el que has dit tu, eh? És a dir, té un nicho de mercat claríssim, ha fet les
no,
coses...
No té un nicho de mercat, té un mercat sencer.
Sí, però vull dir que li han obligat a fer les coses corre-corrents, en el sentit de
exacte.
Que...
Exacte, no, no, però tenint el transformador des de 2017, o sigui, fa 6 anys que el tenen.
Però és que ell té una cultura d'utilitzar la IA i l'ha estat utilitzant des de fa molt de temps, i el Google Translate fa servir el Transformers i gràcies a això ha augmentat la qualitat i tots els idiomes afegits que abans no tenia. I utilitza això. De fet, ja ho ha demostrat en el Google Maps, en el Google Lens, etcètera, etcètera. No?
Igualment, el Google Translate no li fa, no li arriba el sol a la sabata a la qualitat de traducció de ChatGPT.
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
Correcte. I és supercuriós perquè, bé, al final, el ChatGPT, aquí estem parlant d'hores d'entrenament, pasta computacional, infraestructures molt bèsties i molta gent dient això sí, això no, això tal. I és molt curiós perquè Google...
Una cosa, i GPT i totes les versions de GPT han estat en demos obertes i hi ha molta gent i moltes empreses que fa anys que tenen crides, que tenen startups que bàsicament són crides d'APIs contra ChatGPT, contra GPT-3 o contra GPT-2 en els seus diferents models. Llavors, és a dir, és una cosa que han trillat, ho han fet servir, fins i tot, o sigui, OpenAI et cobrava per fer-ho. Mentre que Google és una cosa que tenim a dintre, és de recerca...
Però tenen un servei de human labelers. És a dir, tenen un servei que tu pots contractar a Google i perquè t'agafin, et generin datasets, perquè puguis entrenar les teves models, etcètera, etcètera. Però, en canvi, a casa seva ho fan, però no treuen aquests productes com el GPT. A veure si m'explico. És a dir, en el Gmail fa molts anys que ja t'escriu el correu, la resposta automàtica, entre altres coses, Google Docs,
sí,
Google Sheets...
Sí, fa moltíssims anys.
És a dir, han utilitzat tot el seu coneixement d'intel·ligència artificial per potenciar els productes que ja tenen.
Però per fer no coses per... molt petites. Però clar, quan el... O sigui, és molt diferent. És molt diferent entrenar un sistema a base de que tu tens una empresa de clients de Mechanical Turks. Això, aquestes empreses de labelers són els turcs mecànics, és a dir, perquè en el segle XVIII o XIX hi havia uns que deien que tenien el turc mecànic, que era com una espècie d'autòmata mecànic que tenia un turban i jugava escacs. I que diu que havia jugat fins i tot contra Napoleó. Vale? Fins que al final es va descobrir que dintre de l'autòmata aquest hi havia un enanito que jugava molt bé a escacs. Hi havia un gran mestre que era un nan, en Willow, allà dintre ficat jugant a escacs. D'aquí ve la idea del Mechanical Turk, que és fas persones fent feines de màquines. Però una persona que està, si tu tens un senyor a la Índia o un senyor a Kènia que està fent una tasca determinada per la que li pagues, fa el que li pagues i, a més, són persones que estan pagades per assolir certes mètriques. És a dir, fan allò, ho fan a pinyó i no se surten del seu guió. És a dir, no t'estan donant creativitat, no t'estan donant idees i no t'estan estressant el teu sistema. Quan tu tens els tios d'OpenIA que estan agafant i obren el GPT, i obren el DALE, i obren el VALE i totes les coses que estan fotent, o obres el Copilot, tens molta gent a tot el món fotent coses rares. Fotent coses rares i de cop i volta la teva comprensió de per què poden servir aquests sistemes augmenta a un altre nivell de perspectiva. Perquè, o sigui, els testers, sobretot els testers que cobren, tenen uns jocs de proves que passar. Mentre que quan tu dius obrim aquí dintre pa que los locos se vuelvan locos haciendo cosas, i clar, a veure, aquí ho obres a internet.
Però és el,
i,
ho tenen...
O sigui, el que ha aconseguit OpenAI en 8 setmanes de ChatGPT, que ha arribat a 100 milions d'usuaris abans que TikTok, en menys temps que TikTok i menys temps que Instagram, és allò, aplicació de creixement exponencial i tot tipus d'usos, el que estan agafant en dades d'ús i casos d'ús i escenaris d'ús i comportaments dels usuaris i comportaments de la mateixa eina i observació com s'està comportant l'eina, és massiu. I ho tenen ells, perquè Google no ha tingut els collons d'obrir-ho.
Correcte.
Sí, i llavors...
Digues.
I llavors el problema que té Google és que no té un cas de, no té un cas de negoci. O sigui, al final és dir, ChatGPT, o sigui, hi ha gent que... Hi ha cua, estem fent cua. Tu i jo estem fent cua per pagar ChatGPT. Hi ha molta gent fent cua fora dels Estats Units. Als Estats Units ja paguen $20 al mes i estem fent cua per pagar-lo. Vale? Encara que em diguin, no, és que me'l fiques a dintre de Vic. No, jo vull pagar. De cop i volta que apareguis un servei que la gent digui, escolta, jo vull pagar? Uf, sí. La quantitat de valor que porta això.
És brutal, no?
Google no es va atrevir a l'any 2000 de dir, escolta, paga per la cerca. No es va atrevir. Van tindre que fer coses.
No, i hi ha una tendència de fer-ho tot de pagament. És a dir, Twitter ja ha fet l'API de pagament. Això, doncs, causarà també el seu terratrèmol en negocis que vivien de...
Jo trobo normal. O sigui, tu tens un servei que és gratuït i hi ha un altre tio que està muntant el seu negoci sobre teu. A veure, tu pots dir, estudiants, gent que tingui un trànsit per sota de certa d'allò, doncs no cobres, a partir de cert nivell de càrrega de treball, doncs tu has d'agafar i has de cobrar. O sigui, això ho veig normal, que quan s'introdueix, evidentment, genera el dolor, que hi ha molta gent que ja té els seus negocis muntats aquí sobre, doncs dir-ho i dit, si la cosa té valor, et pagaran per ello. Si no té valor, no et pagaran per ello i no és cap problema, perquè no hi havia valor en realitat. O sigui, A veure, tu i jo, Dani, fa temps que estem parlant del surveillance capitalisme, del tema de la privacitat, de la manipulació que ens fan a través d'això, la manipulació, els anuncis, tot aquest tipus de coses. Això es resol amb serveis de pagament?
Sí, això resol les... I no estic segur, realment, si ho resol, perquè al final, si fixa't que ara Pink incorpora, se suposa que la versió GPT-4, no? Una versió almenys millorada.
Una cosa que li diuen,
4, no?
Jo crec que aquí és més de màrqueting. Diuen que és una versió optimitzada. Jo crec que deu ser un model més petit que GPT. Crec que deu ser un model més petit de GPT perquè corri, perquè GPT-3, digui, xat GPT, corre, és molt lent. Si l'has de fotre dintre de Bing, vols que vagi més viu.
Sí. Llavors, hòstia, fins a quin punt el fet de que un servei com GPT és privat, que tu el que l'autoritzaràs doncs, d'automatisme, no? De becari o de persona que et fa feines al final, no? Quan està obert, té accés a qualsevol cosa. Amb la qual cosa té accés a qualsevol dels continguts que hi ha online. Amb més gran
ara
abast...
Ara com ara, no.
Si fem cas al que diu Microsoft, no? Se suposa que la connectivitat que té ara el model és immediata amb el que hi ha i et fa cerques directes.
Jo en aquest cas crec que el que ha fet... Bueno, de fet, estic convençut, allò de dir enginyeria inversa, és a dir, enginyeria inversa ficció. El que, a veure, com tu i jo sabem, el problema d'aquests trastos és entrenar-los. Vale? El cost, deien que el cost d'entrenar GPT-3 era com de 6 milions de dòlars en computació. Vale? És un cost bestial. És a dir, tu no l'entrenes cada dia. Vale? No l'entrenes per la nit amb les últimes coses que han entrat a internet, però com tu també saps, tu pots agafar instàncies d'aquest sistema i en aquest sistema li pots donar, tokenitzant informació, tu li pots donar... L'altre dia m'havies ensenyat doncs, que OpenAI ha publicat, doncs, té un tutorial obert en el que et dona la manera que tu li dones uns PDFs o li dones uns PDFs i el... tokenitzes el contingut dels PDFs i a partir d'aquí pots parlar amb la IA sobre el que hi ha en aquests PDFs. Pots o preguntar-li els continguts, o pots preguntar la forma, o pots demanar... Pots fer moltes preguntes sobre aquest tipus de coses. Llavors, a veure, jo el que entenc que el que passa aquí és que el que està fent Microsoft, el que jo faria si fos Microsoft, si jo fos CTO de cerca aquí, el que faria és dir, agafaria un model més petit. Recordem que allò, tu saps que quan executes una eina d'aquestes, per exemple Whisper o Stable Diffusion, pots fer servir models més grossos, models més petits. Fas servir un model més petit i el que fas és que en temps real, quan algú t'està fent una query sobre un domini determinat, agafes els resultats de cerca del Bing que ja tens, fas web scraping dels continguts, ho fiques a dintre de la, ho fiques a dintre d'aquest model, d'aquesta instància del model tokenitzat, i llavors aquest model et dirà coses. Per això, si et fixes, el Bing actual, quan et dona una resposta, et diu d'on t'ho ha tret. És a dir, que el que han muntat no és un GPT, sinó han muntat un sistema que integra un GPT per interrogar-la sobre un contingut. És a dir, tu fas una cerca, Bing fa la cerca, agafa informació, algo semblant com lo del el Knowledge Graph de Google, i llavors aquesta informació es tokenitza, es fica dintre del GPT aquest, el GPT respon i, per tant, Microsoft et pot dir aquestes són les meves fonts. I, per tant, tens una resposta i una bibliografia correcta. És a dir, han fet... És el que faria jo.
Sí.
És el que faria jo. El que passa que han tingut la capacitat d'enginyeria de desenvolupar-ho, provar-ho i implementar-ho a escala.
Bueno, encara està...
I estan en beta i llista d'espera...
Que intentes entrar a la waiting list i et donen error de collons.
Sí, i hi ha una icona que sembla del Word, d'aquella de clipars del Word, de un under construction. Només falta que sigui un gif animat amb un senyor amb la pala, com
el
97, Hòstia, els 90, els quarts dels 90.
Aquí hi ha dos conceptes que hem de tenir en compte. Mira, un és el One Machine del Kevin Kelly, que és quelcom per la qual jo pago a Google. És a dir, jo entenc que el surveillance, el capitalisme, s'acaba... molt amb la línia que tu dius, quan les teves dades les té una sola tecnòloga. No? És a dir, és inevitable que tu utilitzis tecnologia i és inevitable que tu pugis i comparteixis dades personals i contingut amb una tecnologia, no? I aquesta tecnologia és d'algú. Per exemple, Google Docs, Google Sheets, Google Drive. Okay? Per tant, li estàs donant
Microsoft Teams i tota la seva porqueria.
Però n'utilitzes una. És a dir, i per què tu vols que les dades que tinguis a Google les vegi Microsoft tal i qual? Per tant, pagues amb la confiança de que es quedi, de que es quedi aquí. Això el que fa és que aquestes tecnològiques tinguin molta informació, però es quedin aquí. És el concepte aquest de one machine. No? És a dir, una sola tecnòloga que té totes les meves dades i no necessito sortir més enllà.
I si ara, permets, Dani, jo crec que em temo que dintre de l'enginyeria de les interfícies d'usuari d'aquestes eines s'introdueix un cert punt de dolor a davant del canvi. És a dir, jo estic a dintre el Google Drive i tota la suite de Google. Quan tinc que entrar a Teams, pateixo molt.
És horrorós.
Pateixo molt, però estic convençut que si tu ets un usuari, diguéssim, de dia a dia de Microsoft Teams, quan vas a Can Google, no trobes res i no trobes les coses que tu tens i els teus casos d'ús no hi són perquè són lleugerament diferents, amb la qual o vius a Can Microsoft o vius a Can Google.
Sí, però jo mira, a la meva feina de docent investigador, per desgràcia, estic a Teams. En el meu cantó personal estic a Google Drive i quan estic treballant en Teams enyoro el Google Drive. És com a la feina tinc Windows i a casa tinc Mac. Enyoro
ja, però tu,
el Mac.
Però tu tens els dos casos. Tu tens els dos casos i, a més, segurament ets més expert en el cas de Google, perquè fins i tot ets developer de Google Drive i has fet a Google Script i coses d'aquestes. I llavors notes el dolor cada dia.
Sí, de fet, quan teníem empresa en aquells temps i tenia Microsoft, em plantejava seriosament si que passant a Mac, puc entendre el que dius, si seriosament passant a Mac em resoldria certes coses i aquest canvi de tecnologia i quan te'n vas a un lloc nou trobes a faltar moltes coses i estàs desorientat. Però bueno, això és en el moment que et dones d'alta amb aquesta nova tecnologia, en dos dies ja ens hi fem. I jo crec que el viatge, la corba d'aprenentatge acaba aplanant-se en poc temps. L'altre concepte que et volia comentar és l'OSINT, és a dir, és aquesta enginyeria de persones oberta, no? És a dir, aquest surveillance que nosaltres podem fer obert amb tecnologies que tenim disponibles. Per molt que nosaltres tinguem la informació a un lloc, estarem completament enviant dades cap al públic perquè utilitzem xarxes socials, perquè utilitzem Twitter, Facebook, Insta i companyia. Ara ja ningú ens privarà de tenir una eina o OSINT bestial com el GPT o digue-li com vulguis, el Bardo o el que sigui.
Quan dius OSINT, què vols dir d'OSINT? No entenc.
OSINT són tècniques d'intel·ligència oberta, és a dir, utilitzar tecnologia open source o tecnologia oberta per poder fer per extreure coneixement de dades que estiguin públiques.
Open source intel·ligents.
Open source intel·ligents. Vale. Vale. Llavors, clar, si tu, és a dir, ara quantes eines d'OSINT haig de fer servir per extreure les dades d'algú que estigui online? Amb un en tinc prou. Amb un GPT i amb el Bing ja en tinc suficient.
Però no és open source.
No, si però, OSINT, però busca. No? Bueno, doncs li direm PINT, no? Private
open,
in.
Open. Almenys és open perquè és oberta i tens accés. No, no has de ser la...
Exacte. No? Llavors, si això és com les dades. Si tortures les dades el suficient, t'acabaran dient el que tu vols. No? Doncs si preguntes suficient a les intel·ligències artificials, t'acabaran dient el que tu vols. Llavors, és qüestió de tenir aquest buscador que et permeti trobar aquella informació. Bing ens ho permet fer, Google ens ho permet fer. Crec que aquí Google té un avantatge en quant a que si els resultats que t'està tornant el GPT en el Bing són horrorosos, o t'aniràs a un Bardo que et retornarà allò que realment vols. No? I aquí jo crec que hem de veure aquestes hòsties com a panes
sí,
que s'estan donant.
Però fixa-t'hi que aquí hi ha un problema de cost d'oportunitat, hi ha un problema de cost d'oportunitat i hi ha un problema, diguéssim, de prestigi. És a dir, si tu ets l'empresa que durant els últims 23 anys has sigut el proveïdor de cerca i, per tant, la forma fiable d'accedir a informació rellevant a internet, tens un prestigi, vale, molt important, i aquest prestigi forma part, diguéssim, de la, de la teva marca i del teu model de negoci. A més, sobretot quan el teu model de revenue va al 80%, i el 80% és molt, és una bestiesa, ve de la cerca. Vale? Llavors, el problema que té Google aquí és Microsoft, per Microsoft, Bing, com deia el Steve Jobs, és un hobby. Deia, Apple TV és un hobby. Quan va treure Microsoft Apple, va treure Apple TV, és un hobby. Avui en dia no, és una plataforma, és un servei, hi ha moltes coses voltant d'Apple TV, però per Bing, per Microsoft, Bing és un hobby. O sigui, Microsoft està vivint del seu servei, del seu software as a service, vale? I Bing és una cosa que tenen allà dintre. I bàsicament que en general quan entres a Windows i tens només l'Edge com a com a navegador instal·lat, dius quin horror, i et volen amb una versió professional del Windows 11 t'intenten ensenyar notícies, casposes, a més, jo no sé d'on collons les treuen els selectors de notícies, les fotos, perquè és el més caspós del món, sembla Yahoo als 90, de dir, hòstia, quin horror. Però Bing i Edge són hobbies per Microsoft, no fan calés d'això, no tenen un revenue, o sigui, ho tenen per tindre presència, per tindre know-how. Llavors, i llavors tens ChatGPT, que és una startup que no s'està jugant res. O sigui, OpenAI no es juga res. Diuen, això és recerca, això és una beta aquí oberta, aquí estem investigant, aquí no sé què, no sé quantos. Per ells, ningú aixeca una ceia quan el ChatGPT s'inventa una referència bibliogràfica. Que és superheavy de dir, hòstia, m'estàs donant una referència bibliogràfica. I quan has entrat t'ho han dit. O sigui, quan tu entres a ChatGPT, te diuen per què serveix, i disclaimer, es pot inventar informació, i ja està.
El flan de Google també,
El flan de... Sí, però el flan...
També.
Deixem-ho estar, el flan de Google no li aguanta una llanterna en el...
No, està clar. El ChatGPT. Pal potser sí,
Vale. Bueno, però aquí, però fixa't que estan parlant de coses que això, que coneixes tu.
Ja.
Vale, que ni jo les he arribat a provar. Jo he provat una mica el flan i vaig veure que era molt dolent i ja no vaig continuar, però dius, ho coneixes tu i és una cosa molt específica i la gent que es llegeix el blog de Google de recerca n'hi ha i gent que està molt ficada en el tema. Però ChatGPT s'ha tornat mainstream, però la gent accepta aquest contracte, ho entén.
O sigui, compte, jo no estic segur si ho accepta o entén que, és a dir, que no entén quines són les conseqüències i no entén que això és fals i es creu que és cert. En compte, I això és contraproduent. Jo crec que per això, és a dir, Google, quan deien, jo no puc treure una eina d'aquest tipus perquè la informació que té no és veraç. Crec sincerament que no ho feia perquè no té anuncis dins. És a dir, si ell pogués millorar la cerca, i li és igual si... Ja trobaria la forma. És a dir, hi ha mil formes d'afegir anuncis en les respostes d'una IA. Mil i una maneres d'afegir anuncis. Hi ha enllaços dins del text, afegits dins. És a dir, hi ha moltes formes.
Hi ha moltes maneres, però aquí és un tema de la granota i l'aigua que vull. Vale? És a dir, el Google té que determinar, si Google determina que fiqui això, és fins a quin punt, o sigui, Google ha estat jugant durant molts anys a veure quants anuncis pot arribar a posar, on posar-los, i fas proves A, B i aquest tipus de coses. O sigui, comences, o sigui, hi ha la tolerància de la gent, i sobretot quan la gent té alternatives, és limitada. És limitada. O sigui, Google va tindre una dècada de que ningú li feia ombra. Ningú li feia ombra i no podies anar enlloc perquè en qualsevol lloc els resultats de cerca eren molt dolents. Fins i tot Microsoft, com engegar Bing, feia proxy, era un proxy de Google, era molt dolent. Avui en dia, escolta, jo porto anys amb DuckDuckGo i, escolta, molt poques vegades dic, mira, no vaig a Google a veure què em diu. potser una vegada a la setmana. Dic, mira, això no m'ho està trobant bé, vaig a Google a veure què em diu, a veure si em troba a Google alguna cosa millor que el que m'està donant DuckDuckGo. I normalment no em trobo una cosa millor que el que em dona DuckDuckGo. De vegades, el Knowledge Graph té alguna cosa, una cosa millor. Llavors, el que estava comentant abans és dir, el contracte implícit de quan tu estàs fent servir ChatGPT és que és un chat, no és un buscador, i el contracte que hi ha, i amb les 140 persones que els he donat una formació i he estat parlant amb elles i m'està fent preguntes, un percentatge molt petit són els que s'escandalitzen i normalment gent que es pensa, si sempre hi ha gent que diu, oh, és que, i es pensen, ja ho personifiquen, i dir, s'està equivocant. No, s'està equivocant, no, això és un transformador que el que fa és predir quina és la propera paraula que encaixa dintre la resposta que tu t'estàs donant, i és un tema estocàstic i estadístic i no entén res i no sap res en realitat. ¿Vale? És un model predictiu i prou. No hi ha coneixement aquí dintre. Però el que sí que també els han d'entendre és que això és una peça, és una peça que es pot muntar amb un Lego d'un sistema d'informació més complex, ¿vale? I connectar-lo contra Wolfram Alpha, connectar-lo contra Google Scholar, connectar-lo contra coses i pots començar a verificar i dir cites. És a dir, no, potser no és el producte final que has de tenir sobre la taula.
És un bon playground.
És un bon playground i s'està fent servir com a playground, però allò, esclar, el problema és...
N'hi ha que no, eh?
Però qui entra aquí dintre i allò es parlarà i, evidentment, tu pots fer qualsevol cosa i la gent no ho entendrà. A veure, estem en un món on la gent discutia si les mascaretes evitaven la transmissió d'un virus aeri, ¿vale? És a dir... Hòstia, tu poses una és normal que si tu tapes la boca i esternudes amb una mascareta no encomanaràs als altres, no? Pues això t'ho discuteixen. O sigui, hi ha gent que discuteix que la Terra és plana, ¿vale? O sigui, no, hi ha ni, hay gente pató, ¿vale? És a dir, hay gente pató. I al final és dir, i a més, qui utilitzi els 100 milions de persones que han anat a patar a ChatGPT són els early adopters.
Totalment.
Són els early adopters i són gent amb més coneixement i seran els prescriptors i seran els que ho explicaran a la resta. Vale? No són els cunyats. Els cunyats no parlaven de ChatGPT al sopar de Nadal. Els cunyats no en parlaven. Els teus cunyats en parlaven? No, jo no he sentit a parlar de cunyats.
No en parlaven.
Tu i jo n'havíem parlat per Nadal i diem d'allò, jo estava preparant una presentació pel rector de l'UPC, aquest tipus de coses, però
exacte.
Els cunyats no n'estaven parlant encara. Per tant, els cunyats encara ara estan arribant.
Sí, és la corba d'adopció de l'Everett Roger.
La corba d'adopció. Però dintre d'aquesta corba d'adopció es genera una reputació. Vale, llavors, el problema és que quan tu agafes i fiques una cosa com aquestes a dintre el motor de Google... M'estàs tocant el Google.
Bueno, pues pierde 100 millones de euros, de dólares.
Exacte. Fots un només... Però no és perquè hagi fet una cagada. És a dir, com és que una empresa com Google et fot una presentació com The Office en un lloc, com deia en Ganyet, mal il·luminat, amb mal so, amb la gent poc preparada, perden el dispositiu de la demo.
Ja sortirà qui l'ha robat, però és bèstia.
No. O sigui, a veure, quan es fa un event d'aquest estil, vale, hi ha una persona que la seva feina és encarregar-se'n de que tot estigui controlat i la seva feina és controlar-ho. No existia aquesta persona.
Bueno,
i si existia, l'han de catapultar. Sí. O sigui,
denota improvisació.
Pànic. Si fer coses... O sigui, ja ho van dir... Code red, tots els notícies que hem tingut, Google declara un code red, el Larry Page, el CD20, tot en capellet, tren el Sant Cristo Ros, gros. Farem una presentació correcuita, perquè Microsoft diu que traurà una cosa, nosaltres també, i anem a ensenyar coses. I llavors ensenyes tot tipus de productes, mira, millors mapes i millor realitat augmentada dintre de Google Maps, i ara amb el Google Lens faràs alguna altra cosa, que ja existia, però bueno, ara ho hem fet una mica millor, l'hem canviat el disseny gràfic, hem ficat una mica... Tot això són gimmicks. Són coses que haguessis ensenyat en aquelles demos llarguíssimes del Google I.O. que foten a finals de primavera.
No. Però quins han de plantejar?
Han agafat coses que tenien per al Google I.O., les han adelantat per omplir i han dit això, i han dit la part important. I la part important els hi ha fallat. Mm-hmm. Els hi ha fallat. I els inversors immediatament han dit aquests tios no saben què fer. No tenen una estratègia clara. No, illes.
És que sí que... jo crec que sí que la tenen i l'estratègia no és adoptar una eina que dona informació falsa. Però s'han vist empenyats no pel moviment, és a dir, pel moviment de Microsoft i pel hype que hi ha al darrere. Però jo no,
no
vull anar...
No, no,
és a dir,
no. No estic gens d'acord. És un tema de cultura d'empresa. O sigui, el problema és que... a veure, és un tema que ja havíem dit moltes vegades.
No,
la mortalitat de les grans empreses. Les empreses... quan va créixer ràpid Google? Quan una empresa petita, que estaven en la casa de la sogra del Sergey Brin. En el garatge de la sogra del Sergey Brin, estaven allà dintre i fotent els allonses i ells creixien i feien coses. Quan de cop i volta Google és una empresa de milers de centenars de milers de persones, amb oficines en tot el món, amb cossos de ventes, amb múltiples projectes, amb moltes coses, i tens uns serveis que has de mantenir, doncs de cop i volta aquesta organització, doncs, tens la capacitat d'investigació, perquè la cultura d'investigació la tenen, i tenen els investigadors, i els hi deixen fer el que vulguin, i és el que diuen els investigadors, que els hi donen massa llibertat, amb la qual que tens? Tens la cultura d'investigació i permets que investiguin, però no tens una investigació dirigida. No tens una investigació dirigida i amb una visió, almenys tàctica, potser estratègica, sí, hi ha, però molt bé, i quina és la teva tàctica? I com aquesta tàctica està alineada amb el teu model de negoci? I com està activat amb els productes i serveis? Hem sentit en l'últim any gent ex-Google dient és que, hòstia, coses que jo estava fent fa 10 anys, ara han passat a dintre d'Android. Funcionalitats de 10 anys endarrere, perquè van lents. En poder agafar i productitzar-ho i buscar com encaixa dintre la línia de negoci i després a veure, ho dèiem fa unes setmanes, el Google Graveyard, centenars de productes, a veure, ens l'han fotut amb el Google Wave, ens l'han fotut amb el Google Buzz, ens les han fotut amb Orkut, ens l'han fotut amb el Google Reader, productes matats, ens l'han fotut amb Stadia.
Però és la tècnica Google, treuen un producte i després el tallen a trossets i reutilitzen les peces.
D'acord, reutilitzen les peces, però tu com a usuari, abans estàvem dient, quan tu agafes i utilitzes un producte, tu pagues, pots explorar el producte, vale? I per explorar el producte el teu esforç ha de ser molt baix, però si tu aquest producte el vols incorporar dintre de la teva activitat diària, dintre de la teva productivitat, estàs agafant i fent una inversió en aquest producte. Quan tu decideixes utilitzar Google Reader i jo tenia centenars de blogs catalogats, organitzats, etiquetats allà dintre Google Reader i un dia em diuen això se'n va a la merda, és la meva feina, l'has tirat a la merda. Quan jo tinc el meu Google Calendar i tinc moltes coses allà dintre ficades, doncs,
no
si m'ho treuen...
No te'l trauran.
No, segurament no me'l trauran.
Perquè
segurament
no hi ha una
clínica,
és a dir, Google o Microsoft no poden fer de startups, que és el que feia. O sigui, ella mateixa feia de startup, amb la qual cosa, ostres, això no...
No
és...
pots... Exacte, tens com una startup i fas coses estranyes, amb la qual comença la marca pateix, però com que la cerca és forta i Android és fort i tens uns productes estrella, Google Drive, Google Gmail... cerca Android, Google Maps, s'ha acabat i només fas diners de veritat amb cerca. L'altre és revenue, royalties, no sé què, no sé quantos, una miqueta de cloud per aquí, vale? Quan amb el cloud ets el tercer actor,
si no quart,
però ets tercer actor, però si no quart i a molta distància, a molta, molta, molta distància d'Amazon, a molta, molta distància de Microsoft. Dius, vale, dius, molt bé, estàs en aquesta situació, però dius, com a empresa els hi costa, com a cultura, moure's de pressa, però al final és normal per volum, i llavors, és allò que dèiem, l'esperança de vida de les empreses molt grans, de les Fortune 500, és molt baixa, o és relativament baixa, i són molt grans fins que deixen de ser-ho. I quan cauen molt de pressa. Llavors, jo pateixo, però bueno, no és que pateixi. O sigui, no,
ja, tu ja el veus enterrat en el forat i ben tapat.
No, però jo li veig una... Jo no li veig una capacitat de creixement. O sigui, jo ara el veig que, diguéssim, ara li ve una... A no ser que siguin capaços de... que hi va, que torni l'Eric Smith i torni el Larry Page i que vagi tota la Paypal al Mafia a fer-los una abraçada, d'allò. Però...
No, perquè això implica generar una nova tecnologia o generar un nou model que ara mateix no existeix. Però...
No, no, un model de negoci... No, la tecnologia la tenen. La tenen. El que no saben és com incorporar-la. El problema que tens és que si de cop i volta l'empresa comença a baixar i no resolen aquesta tendència de baixada, el problema que tens és el gran problema de les tecnològiques, la capacitat de treure talent.
Correcte.
Si tu ara ets un investigador top punter en IA, te'n vas a Google? O te'n vas a OpenAI? On vols anar?
Bueno, l'André Jakovski aquest ha tornat a l'OpenAI. Era el del NanoGPT.
Bueno, perquè se'n van, munten una empresa, els compren, tornen a dintre i fan...
Però sí, tenen aquesta dinàmica, ara, però... On està la gràcia del joc, evidentment, és on està doncs el millor de la qüestió, no? Però, clar, quin impacte... És a dir, això està molt bé, però l'impacte que té en la societat tots aquests sistemes perquè ens fan servir de conillets d'índies ara mateix.
Totalment, totalment, perquè jugant a això... Llavors, clar, a mi el problema que és el que m'agradaria parlar amb l'Àlex Hinojo és que, a veure, o sigui, jo el que veig és un escenari molt xungo en el que quan es comencin a muntar sistemes sòlids on eines d'aquestes conversacionals, que al final és el que va predir en Neil Stephenson, nostre senyor Neil Stephenson, en el llibre Snow Crash, que prediu el segle XXI sencer, de punta a punta, vale? O sigui, llegiu-vos Snow Crash i trobareu la web, el metavers, trobareu les criptomonedes, trobareu els smart contracts i trobareu els assistents personals. Busqueu el bibliotecari. Us ho recordava l'altre dia en Guillem en el grup privat de Zeta Testers. O sigui, Snow Crash és com Nostradamus, bé, però després podeu continuar amb els llibres de Neil Stephenson perquè és Nostradamus. Eh? I si agafeu l'últim de... Holt o no sé què in hell, a l'últim ja, a part de les... I després el tema, el tema del canvi climàtic. No, Neil Stephenson és nostre senyor, és Sant Joan Bautista de les TIC. El problema que tens és poden aparèixer versions limitades i versions controlades i versions reduïdes de la ciència, de la història i de la realitat. I clar, i això és una amenaça per la democràcia, eh?
Mm-hmm.
I clar, és una única versió. O sigui, clar, és, quan tu tens un prescriptor de fets, d'opinions i de dades, aquest prescriptor és molt fort, eh?
Sí, clar, i més si pots fotre fake news per allà dins...
Pots fer el que vulguis, li pots ficar una tendència ideològica, li pots ficar... Bueno, sí, sí, hi han hagut estudis, sí, és una mica estalinista, eh? Si heu...
És molt bèstia.
Bé, bueno, però igualment pot ser molt més subtil i pot estar concentrat en certs punts de pressió, pots anar donant el 90%, 99% de les vegades les respostes esperades, correctes, consistents, i aquest 1%, quan te la colin, no dubtaràs. I moltíssima gent l'acceptarà i es pot... O sigui... Per això sempre, a la universitat sempre ha estat sortint contínuament la paraula pensament crític.
Clar, mira...
Perquè això pensa per tu.
Clar, mira, amb en Benjamí, no? El pobre que no està aquí per defensar-se.
Té molta feina, en Benjamí.
Sí, tampoc és un atac, és un crac, és a dir, jo me l'escolto, el llegeixo i enhorabona perquè el tio està a l'enfadera ara mateix. Vull dir, aconseguir coses molt guais. No? L'altre dia comentava, no? És a dir, ChatGPT no et dona una referència exacta de la informació. Amb la qual cosa, jo com a recercador no em puc fiar de la informació fins que no em digui exactament d'on treu això.
Hem de veure què passa amb aquesta integració amb Bing, aquest model més ràpid, i quan està connectat i et dona fonts d'informació que tu puguis verificar.
Exacte. És a dir, fins que jo no pugui veure... Per què? Perquè demanant-li coses en el ChatGPT, jo li demano, aprofundeix aquest paràgraf, aprofundeix aquest segon punt del bullet list que m'has donat. I ell mateix es contradiu. Perquè comença a escarbar i a donar-me informació i dius, el que m'estàs dient aquí no és el que em deies aquí, això és un autor i el dalt és un altre autor, no?
Evidentment.
Llavors es fa, bueno, és això, és a dir, la probabilitat de que el text surti i t'agradi és molt alta perquè és una tecnologia molt, molt, molt complaent pel que està preguntant. Llavors generes una cambra d'eco...
Obsequiós.
Exacte. Llavors, estàs generant aquesta cambra d'eco perquè estàs amb algú que t'agrada perquè et respon exactament allò que vols sentir. Doncs has de ser tu mateix el que diguis. No, no, el que m'està donant realment és el que jo vull sentir o és que el com que hauria de profunditzar i tal. I a mi, almenys em serveix per tenir un diàleg amb mi mateix, que aquesta és la gràcia d'aquestes eines. No per tenir... El xat és un eufemisme i és una simulació d'interacció humà-màquina. Però el que em permet realment és tenir una conversa amb mi mateix i reflexionar sobre el que m'està donant aquesta eina. Que no estàs tenint un diàleg, sinó que estàs demanant-li coses i l'eina et respon. Pues jo m'ho miro d'aquesta perspectiva i em permet autoreflexionar sobre el que jo estic fent en aquell moment amb aquella màquina. No?
Aquesta autoreflexió, a part de l'Snow Crash, l'estem veient en les pel·lícules de Marvel des de l'any 2009, que surt, o 2008 o 2009, que surt Iron Man, amb el seu Jarvis, i fins i tot he vist a trossos perquè no hi ha cap altra manera de veure el que és Wakanda Forever, que és proposta, és no proposta, m'ho segui, no la mireu, és espantós, és un bodrio tremendo, però una de les coses que no m'ha agradat és que la protagonista, que no sé com l'han fet protagonista de res d'aquesta noia, perquè és que com a personatge no m'agrada, no m'agrada com a actriu, no m'agrada com a... No, però no m'agrada com... No, tracta malament en el seu assistent, en la seva IA, el tracta malament. El tracta malament. I dius, ostres, és...
Bueno, hi ha una pel·li, si no que ho està a Netflix, i va d'això. És a dir, el clàssic robot humanoide que està a casa, que ajuda a parlar els afers, tal i qual, la dona de la casa, la dona de la família, no li agrada perquè la suplanta amb l'identitat, no? Fa millor les feines que fa la dona de la casa, és molt tradicional, eh? T'ho posen molt a l'extrem. I clar, la IA aprèn del maltracte, reflexa aquest maltracte i es comença a carregar la família. No? T'ho porten bueno, cap a l'extrem.
I en aquest cas, perquè no ho han sexualitzat? Perquè en altres sèries ja el robot ja és una, és una top model.
Els biaixos, mira, com a darrer exemple, Lexi Caponard, és a dir, demanar-li fes-me una foto de dos homes blancs esclaus i dir-me en vermell que això no és ètic ni moral demanar-lo. El següent prompt, dir-li, fes-me dos homes negres esclaus i treure't mil i una imatges relacionades. No? Vull dir que els viatges estan profundament marcats en aquest tipus d'eines.
I fins i tot la correcció dels viatges. El ChatGPT algú li havia demanat que fes acudits d'andalusos, i li feia acudits andalusos, li demanes acudits de dones andaluses i et fa acudits de dones andaluses, i en canvi, si demanes un acudit de negres, diu que no pot ser.
Clar.
No, diu que no pot ser, perquè allò és on poses els filtres, però que els filtres... Quan poses els filtres estàs posant patatxos.
Exacte.
I jo tens fugues per tot arreu.
Però això a Microsoft ho va aprendre amb el seu chatbot del 2016, era? Que en dos dies el van convertir en quelcom absolutament xenòfob
sí.
Microsoft ja li va dir, vale, jo això no ho sé fer, no ho faré més i en tot cas ho compraré o invertiré en aquesta tecnologia.
O invertiré,
no?
I veurem. Bueno, el que està claríssim és que no pots permetre que el robot aprengui live, sinó que tu has de filtrar-ho i donar-li un entrenament i donar-li un caràcter.
Exacte. I això llavors ja no és neutre.
No és neutre. No, però és que si el deixes neutre, suelto a internet... És que a veure, si el fiques... És que el problema és, i és una de les coses que preguntaven, està connectat a internet? No està connectat a internet. Perquè és que si està connectat a internet i hi ha una empresa que és responsable del que està fotent allà dintre, és que no saps el que et pot allò dir, no? Tu tens un producte tancat, que saps com es comporta, el pots entrenar, però és en una única instància i depèn de l'entrenament que tu li has donat. Vale? És el que hi ha. Dani, jo tinc una classe d'aquí 5 minuts. Escolta, moltíssimes gràcies per rescatar Mossega la Poma aquesta setmana.
Un plaer. Ja tenia ganes de fer alguna cosa. Vull dir que sempre estic immers en massa feina.
Massa feina tots plegats. Vinga, moltes gràcies.
Gràcies, Marc.
Hòstia.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.